5 minuts i seran 8:15. Salutacions també del Màrius Ramírez a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La situació política a Catalunya està marcada en les últimes hores per les ja conegudes declaracions que feia ahir Santiago Vidal sobre una suposada il·legalitat comesa pel govern català, segons assegurava ell, a l'hora d'obtenir dades fiscals. Aquestes paraules han irromput en tot el debat sobre el procés cap al referèndum, sobre la conveniència de dialogar amb obertura entre els governs català i espanyol. Recordem que Santiago Vidal finalment ha renunciat, segons ha confirmat en un comunicat aquest matí Esquerra Republicana, al seu escó per aquesta formació al Senat. En qualsevol cas, la situació ara es mou entre la possibilitat que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per aquest mateix any, una opció que depèn en bona part del que decideixin les assemblees la CUP demà mateix, i també en el que és el mateix procés cap al referèndum, la independència o cap a altres vies. Seguim amb una màxima incertesa sobre aquesta aprovació dels comptes i sobre les anomenades lleis de desconnexió, mentre continua una ofensiva judicial contra tot allò que soni a referèndum o a independència. Ens preguntem si hi ha alternatives a un full de ruta certament difícil d'assolir i ple d'entrebancs. Hi ha una estratègia del govern espanyol que, malgrat el nou diàleg, busca, sens dubte, desmuntar tot el procés. Veurem de quina manera s'aconsegueix que el diàleg fructifiqui o que hi hagi una opció o l'altra que prosperi. Això se sabrà en mesos, però avui intentarem posar-ho sobre la taula. Tot això coincideix amb la perspectiva d'una possible propera reunió entre el president català Carles Puigdemont i el president espanyol Mariano Rajoy. I us preguntem sobre això, precisament, amics oients. Quina utilitat pot tenir ara una trobada de Rajoy amb Puigdemont? Podeu respondre entre tres opcions. Molta, és important que acostin posicions per veure si es pot trobar una solució. Una segona opció, poca, pot resoldre problemes actuals dels catalans, però no serveix per desencallar el procés. O bé una tercera opció, cap, l'única via per culminar el procés és el referèndum unilateral d'independència. De moment, l'opció més votada és la primera, amb un 47%. Esteu dient que molta utilitat pot tenir aquesta reunió de Rajoy amb Puigdemont, perquè és important que s'acostin posicions per veure si es pot trobar una solució. Amb aquest escenari, amb aquest panorama i amb l'actualitat, com dèiem, molt marcada per aquest cas de Santiago Vidal, saludem els que formen part avui de la taula. Tenim amb nosaltres el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També tenim un representant de la vida política, el diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Fernando Sánchez Costa. Bona tarda, senyor Sánchez Costa.
Què tal? Molt bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver vingut. I també ens acompanya el germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Germà Lluís Serra, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, primer de tot, els vull demanar, si pot ser de manera breu en una primera roda, què pensen del que ha passat en les últimes, diguem-ne, 24 hores amb les conegudes declaracions de Santiago Vidal. Volen començar pel mateix ordre, és igual, això? Oriol Domingo, per exemple?
Bueno, són declaracions que... Declaracions, més que declaracions, són comentaris que anava fent en reunions, no? A mi em recorda molt, i seré ara molt breu per començar, amb el que a les declaracions gravades del ministre Fernández Díaz. Aquelles declaracions també van ser polèmiques. Per exemple, només recordaré quan diu que eso lo afinamos con fiscalía, o bé quan el seu interlocutor se'l vanagloria d'haver hundido el sistema sanitari català. M'ho recorda perquè la reacció ha estat diferent. El senyor Vidal ha dimitit 24 hores després de conèixer o divulgar-se aquestes declaracions, i el ministre Fernández Díaz no va dimitir, sinó que va continuar sent ministre durant tot el llarg temps que no hi havia eleccions.
Sí, va ser-ho en funcions.
Per part de la Fiscalia ha actuat d'una manera exprés, i em sembla bé que hagi actuat d'una manera exprés, el que passa que en l'altre cas la Fiscalia no va actuar. Per tant, primera conclusió, quan hi ha unes declaracions, unes manifestacions d'aquestes en democràcia, cal esperar aviam quines averiguacions fa el fiscal i no fer de fiscal. Primer, esperem això, però està clar, ens trobem que, segons com, el fiscal actua d'una manera o actua d'una altra.
Hem de dir que el govern català ha reaccionat titllant de falses les afirmacions a través de Neus Munté aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, i després hi ha una iniciativa d'investigar, més que d'investigar, de fer pública una auditoria de les dades fiscals. Això ho ha anunciat avui un dels homes forts de la Conselleria d'Economia, concretament el secretari d'Hisenda del govern català, Josep Lluís Salvador. Però vaja, més opinions sobre, per començar, aquesta primera roda, senyor Sánchez Costa, per exemple.
Sí, jo faria un matís, i és que en aquest cas el qui ha fet de fiscal ha estat el senyor Vidal, que és qui ha denunciat que la Generalitat està cometent accions il·legals, és a dir, ell mateix ho ha explicat, no? I estem davant d'una doncs, situació curiosa, realment, perquè, escolti'm, aquí hi ha dues opcions. O és veritat el que ha explicat, i llavors tenim un govern que està fent accions il·legals, i això afecta diverses... Bueno, ell ha explicat, tot el que ha explicat, hi ha diverses conselleries implicades. O és fals. O és fals. I, per tant, tenim el senyor portaveu d'Esquerra Republicana al Senat, referent independentista, que doncs anava a explicar una pel·lícula als seus que era falsa. I potser això també ens porta a pensar fins a quin punt els líders del procés estan explicant una pel·lícula en un lloc i en un altre explicant una altra. Perquè jo recordo quan el senyor Junqueras a Londres diu que fins al 2026 dependrem del FLA, i aquí resulta que s'expliquen unes altres coses doncs, bastant diferents. No?
En qualsevol cas, el senyor Santiago Vidal, no ho hem sabut directament per ell, però sí a través d'un comunicat d'Esquerra Republicana, ha reconegut que, o ell ha dit que són fals, que no s'ajusten a la realitat. No,
una hora després d'haver dit que es ratificaven el que havia dit.
Bé, en tot cas és el que ha passat aquestes hores.
Altres han passat mesos i no han rectificat
sí,
gens.
Però, jo no volia... Hi ha una cosa que no es pot fer, i és quan es parla del tema de la sanitat catalana, en les converses aquelles que van sortir, el que es refereix, el que es diu, és que s'ha desmuntat la corrupció entorn del sistema de la sanitat catalana. L'altra cosa és que l'ANC després manipuli allò, però vull dir que s'ha d'anar en compte...
No es referia a un desmuntar, segons vostè, el sistema sanitari, sinó a la corrupció en el sistema sanitari.
Evidentment.
No deia desmuntar, deia destrozar el sistema sanitari.
Hemos destrozado el sistema.
El sistema que no. A més, jo he parlat amb gent del govern, del PP, i no ho va negar.
En tot cas...
Però deixant això de banda...
Això ho deia, recordem-ho, Daniel de Alfonso, que després va ser destituït com a director de l'Oficina Antifrau.
Sí, però vull dir, ara no canviem les frases perquè no són...
No, però...
Vull dir, el tema...
Avui, però, si em permeten, els demano que no parlem del Fernández Díaz, del senyor Fernández Díaz, tot i que, evidentment, les referències es poden fer si volen,
Clar, és
Germà
que tu,
Lluís Serra.
Tu has parlat en la presentació molt interessant que sempre acostumes a fer...
Gràcies.
...la possible solució, no? Per exemple, el tema és important, a veure, trobar una solució, però el tema és que no es parla del problema, es parla de solucions. Però si no se sap quin és el problema, quina solució s'ha de trobar?
Qui no sap quin és el problema? El govern espanyol?
No s'acostuma a reconèixer el problema.
Alguna vegada sí que s'ha dit.
Però molt poca cosa. És a dir, si no primer, què fan quan vas a un hospital? Un metge el que mira bé un bon diagnòstic, perquè no pot aplicar una teràpia sense un bon diagnòstic.
I quin és el problema que hauria de reconèixer, segons vostè, el govern espanyol?
El problema que s'hauria de reconèixer que el primer que ha incomplert la Constitució i el pacte constitucional va ser l'Estat. Perquè estem en una cosa que no està contemplada, que és a dir, que Catalunya va complir fent un estatut. Podia ser acceptat, més o menys. Que després a Madrid el van rebejar per tot arreu. Després el van aprovar
ja el
Parlament de Madrid, el Senat de Madrid, i després ve aquí el referèndum, i s'aprova en referèndum, i ara qui més? No pot intervenir ningú més, sinó que hagués intervingut abans, perquè a més no interessa el tema aquest, perquè hi ha frases textuals en altres estatuts que no estan recorreguts ni res. Aleshores, aquest problema ha deixat... Ara estem vivint d'un estatut que és fals, perquè no és el que vam aprovar a Catalunya, ni el que va aprovar Espanya. És un estatut diferent. Aleshores, estem en un impàs jurídic extraordinari. I va haver un article, justament, d'un expert en aquest tema, que ho deia ben clar. Fixem-nos també les declaracions de la setmana passada d'un dels pares de la Constitució, que és una de les persones més, més obertes sobre aquest tema, no? Per tant, el problema no és el problema de dir augmentarem el finançament que després no es compleix. Per tant, si no s'aprofundeix el problema, i després el problema es va amb una altra qüestió, que és la dimensió emocional. I s'estan sembrant per totes bandes odi, recels, indignacions i tal, que cada vegada es fa més impossible la situació. És a dir, el problema s'ha de fer amb una certa serenor. No? Per tant, estem, tot això s'inscriu en una guerra bruta d'un cantó i de l'altre. És a dir, hi ha una guerra bruta més d'un cantó que de l'altre, perquè un té les armes i l'altre no les té. O sigui, això és un tema molt complicat.
Bé, doncs entrem en el tema general. Sí, Lluís Serra ha dit que hi ha un problema i s'ha de solucionar. Fernando Sánchez Costa i després, si vol, Oriol Domingo. Sí,
ja que anem a la història, l'any 32 va passar una cosa molt interessant. I és que el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar un Estatut de Catalunya molt retallat. I el president Macià va invitar a Azaña a Barcelona i el va rebre amb tots els honors. I la gent va sortir al carrer i el van rebre perquè era un gran pas endavant. No? Era un gran pas endavant. I, escolti'm, Catalunya té un nou estatut que és molt ampli, que després de passar pel Constitucional, com passa a Alemanya, com passa a Itàlia, com passa a qualsevol país europeu, que les lleis estan sotmeses a un tribunal constitucional que va declarar nuls alguns punts. Jo no sé si em pot explicar algun, perquè tothom diu que s'ha retallat moltíssim, però la gent no sé si després pot donar detalls concrets de què és el que s'ha retallat.
El que es va retallar l'any 2010,
sí, vol dir vostè. Sí, no, perquè és molt fàcil dir que el tribunal, un gran atac contra Catalunya, escolti'm, l'ensenyament... no sé si hi ha alguna comunitat a Europa que tingui competències com té Catalunya. Vull dir que el problema no és tant un estatut que va votar un terç de la població, com l'utilització que es va fer després, i tots ens hem equivocat, el Partit Popular es va equivocar. Però altres també s'han equivocat en la interpretació i en l'utilització que han fet després. En lloc de buscar ponts, en lloc de buscar quines vies per desenvolupar aquest estatut, anar directament cap al xoc i cap a la confrontació.
En què creu que es va equivocar, perdoni, el Partit Popular? En la recollida de firmes,
sí,
per exemple?
Sí, jo ho he dit sempre, jo ho penso. I, no tant en la presentació del recurs... Perquè, escolta, la Generalitat ara entén, sembla que uns 50 recursos.
Sí, sí, tothom pot... Amb la llei actual, una altra cosa que es pugui canviar. Es poden presentar recursos d'inconstitucionalitat. Hi ha unes lleis, unes normes...
Això és una cosa. I una altra és el TOC, en algun moment es va emprar, i una estratègia. També això s'ha de contextualitzar quan aquí a Catalunya es va signar aquell pacte del Tinell, que van dir que aquest estatut es farà amb tothom menys amb el PP. I pactarem amb tothom menys amb el PP. No? Llavors, clar, les coses tenen també el seu context.
Bé, doncs, li agraeixo el to del senyor Sánchez Costa, però evidentment pot haver-hi debat, discrepància.
Tres precisions rapidíssimes i una
senyor
aportació.
Domingo, endavant.
Tres precisions. Quan es compara tribunals constitucionals d'un país i d'un altre, compte, hi ha tribunals constitucionals i tribunals constitucionals. Per mi, opinió personal, el Tribunal Constitucional espanyol està desacreditat. Ha estat temporades llargues que en lloc de 12 membres no hi eren perquè s'havia mort, no s'havia renovat. No està desacreditat. Està en mans del partit governant, etc. Segona idea, és a dir, això afecta el que s'anomena separació de poders. La Generalitat ha presentat 50 recursos al Tribunal Constitucional. Hem d'afegir de seguida una cosa. Presenta recursos, però com si no els hagués presentat, a diferència de el que presenta el govern espanyol, que té un efecte immediat.
Aquesta setmana n'ha guanyat un de molt important, la Generalitat.
Un.
No, n'ha guanyat molts, però dic que aquesta setmana...
No, però hem de dir el que ens escolten, de que quan el govern espanyol, sigui del PP, sigui del PSOE, o sigui de qui sigui, presenta un recurs, automàticament aquesta llei queda admesa i el ser admesa queda suspesa. Amb la qual cosa hi ha un desequilibri molt fort. L'aportació que volia fer... 1932, anem al 2017. La postura oficial del govern Rajoy és la de que estoy dispuesto a hablar de todo. Ahir mateix, amb una emissora de ràdio, li pregunta al periodista, ¿se puede hablar de la soberanía? No, podemos hablar de todo, menos de la soberanía. ¿Se puede hablar de un referéndum consultivo, no. Se puede hablar de todo, menos de referéndum consultivo.
Un dels arguments que dona el govern espanyol...
Se puede hablar de un referéndum para toda España, no. Se puede hablar de todo, menos para un referéndum para toda España. Se puede hablar de una reforma del Estatuto, se puede hablar de todo, pero no de la reforma del Estatuto. Se puede hablar de la Constitución, ahora no, se puede hablar de todo, pero ahora no es oportuno ni el momento adecuado para hablar de la reforma de la Constitución. Se puede hablar del sistema financiero que tienen los vascos, se puede hablar de todo, pero de esto tampoco se puede hablar. Es decir, escolta, se puede hablar de todo, però d'això, i d'això, no. I llavors es queixa de que el govern català no vol dialogar quan té presentat un document amb 40... Amb 40
sí, les famoses 47, em 40 sembla que són.
Una de les quals és l'Estatut, una de les quals és el referèndum. Uh-huh. Bueno, i per què no es fa parlar del referèndum? Perquè, escolta'm, i ara sí que acabo.
Tranquil.
Resulta que el rei d'Espanya se'n pot anar a una dictadura com és Aràbia Saudita, on es trepitgen els drets humans, on les dones no són respectades, on en els últims 3 anys hi ha hagut més de 300 sentències de mort complertes, i amb aquest sí que es pot anar a dialogar per vendre armes. Ara, amb una societat, o part d'una societat que és pacífica, que vol plantejar un problema, amb aquests no es pot negociar. És a dir, si fóssim el rei saudita, un dictador, amb aquest sí, que, claro, són els nostres germans, som germans aquí, no? Dius, home, no.
Bé, en tot cas, per les al·lusions que s'han fet al govern, però abans, Lluís Serra, no sé si vol afegir en aquesta línia alguna cosa, i després el senyor Sánchez
Costa. Hi ha un tema que és el tema del diàleg, no? És a dir, jo penso que Pau Sisè, Ecclesiensu, en va parlar del diàleg, no? I potser és una de les persones que ha tingut més obertura respecte del diàleg, el que significa el diàleg. Un diàleg, quan es posen línies vermelles, ja no és diàleg. És a dir, s'ha de poder... Perquè la gent distingeix entre dialogar i decidir. Jo puc dialogar i tal, i després arribarem o no a acords. Però d'entrada tu has de poder dir tot el que tu vulguis dir i jo t'he de poder dir tot el que jo vulgui dir. I després arribarem o no a acords. Però que d'entrada ja bloquegem uns temes si els altres no, no va cap decisió. Perquè en el fons la sanció de l'extrema, més extrema dreta, tipus FAES i tal, sobre el govern actual... és que no es pot dialogar. És a dir, no s'ha de dialogar, perquè dialogar vol dir ja, d'entrada, desistir. I això és un error. En el diàleg jo he de poder parlar de tot. És a dir, tu aboca tot el que tu, les teves inquietuds, i jo abocaré les meves. I en el moment que podem compartir això, potser arribarem a punts d'acord. Però si d'entrada ja està que no, jo ja no vaig predisposat a un diàleg que ja no puc dir el que jo vull dir.
Potser seria més intel·ligent no entrar a dir de què podem entendre'ns i de què no?
No, és que has d'estar obert a tot. És a dir, ara tens una hora per parlar de les teves situacions. Jo ara parlo una hora. Hi ha alguns punts d'acord que podem arribar? Bueno, però és que si d'entrada ja no, però després dir que només amb aquesta última intervenció augmentarien el finançament, que està infrafinançada, i a més, quan es financia els pressupostos no es compleixen, doncs clar, això no ajuda a ningú. És a dir, és façana, vull dir, aquest diàleg és realment estratègic, però no és real.
Senyor Sánchez Costa, sobre la possibilitat de dialogar, algunes vegades, últimament, també s'ha de dir, Soraya Sáenz de Santamaría sí que ha dit que està disposada a escoltar arguments sobre el referèndum, encara que no el sintonitzi el govern.
Escolti'm, és que jo ho veig al revés, o sigui...
Com ho veu vostè? A veure, digui.
Jo veig que és el contrari. Vull dir que el problema és que el govern d'Espanya estès la mà i la Generalitat té molta por a parlar. Té molta por a parlar i no volen, perquè...
Per què creu que té molta por?
Sí, perquè l'estratègia independentista, la coneixem bé, i ho ha explicat el Quim Arrufat obertament, és d'un escenari de confrontació que faci necessari la intervenció de la comunitat internacional. No? Aquesta és l'estratègia que ha explicat molt bé el Quim Arrufat, que dirigeix la CUP, i que tots sabem que és el que vol els líders dels independentistes. No? Ara, nosaltres hem dit, volem parlar de tot. Hi ha un punt que no estem d'acord, però vostès, el que passa és que diuen... Només volem parlar del punt 46, que és el referèndum. Només nosaltres diem, escolti'm, comencem parlant d'altres coses, que ens podem entendre molt més. Comencem parlant dels trens, comencem parlant de l'educació, comencem parlant del finançament, comencem parlant dels refugiats, comencem... Jo l'altre dia vaig acompanyar la delegació del govern, unes entitats de refugiats. de suport als refugiats per veure si a Madrid podien fer que poguessin arribar més fàcilment des de Grècia i no sé què. Parlem d'això. Ara, si vostès ens diuen l'únic important per nosaltres i l'únic que volem parlar és sobre el referèndum, llavors tenim un
problema. Estàs segur que diuen que l'únic és això?
Bueno, jo crec que l'actitud de la Generalitat està bloquejant molt les coses i al final està perjudicant molt els catalans, perquè des del govern central hi ha una actitud sincera de voler parlar de moltes realitats que afecten els catalans.
Aleshores, perquè no han donat resposta a tots els punts que no eren el referèndum, i bueno, ha quedat totalment bloquejat. Escolti, ja des de març no s'ha donat cap resposta.
Sí, recordem, des d'aquella famosa reunió de l'any 2014...
Sí, no res.
Escolti'm, entre altres coses, perquè el president de la Generalitat no va a Madrid a parlar quan es parlen d'aquestes qüestions.
Es refereix a la conferència.
Això no s'ho creu ningú, perquè he estat 5 anys sense convocar, això.
I quan es convoca no hi va.
Perquè no serveix. L'únic que ha servit una cosa per adonar-se, que tots han anat contra Madrid.
Contra la Comunitat de Madrid,
contra
vol dir
vostè. Contra la Comunitat de Madrid, en aquest
sentit. Els seus suposats privilegis fiscals, vol dir vostè.
Si haguessin anat a Catalunya, ja haguessin polaritzat Catalunya les contres. Però aquí, mira, han revelat una cosa que no estava tan evident.
Bé, doncs avui en el Mirador de l'Actualitat parlem de la situació política a Catalunya amb el periodista Oriol Domingo, amb el diputat del PP al Parlament, Fernando Sánchez Costa, i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Hi haurà reunió Rajoy-Puigdemont? Això és el que preguntem als oients. I teníem esperança que potser aquesta setmana se sabés alguna cosa, ho hem de dir així, amb tota honestedat als oients, però
primer hem de saber si hi ha pressupostos.
Bé, no cal que sigui primer, la reunió es pot fer igual, suposo, no?
I nosaltres hem dit que estem encantats, és a dir, que volem...
S'ha reconegut des de les dues bandes que hi ha contactes per intentar concretar aquesta reunió, però encara no sabem quan. En qualsevol cas, serviria d'alguna cosa a nivell... Allò que deia Lluís Serra i que deien tots vostès, des de la discrepància, naturalment, que serviria per... Doncs potser per això, perquè hi hagi un diàleg més franc. Potser perquè, pel que diuen vostès, es mira massa al passat. Ho diem nosaltres a Ràdio Estel des de la neutralitat, eh? Es mira massa al passat i potser cal fer un reset, cal tornar a iniciar aquest diàleg. No sé, què en pensen?
És que jo no veig cap... que hi haurà reunió, és que... En fi, no sóc ningú jo per saber si hi haurà reunió o no hi haurà reunió.
I si potser la reunió no ho és tot, ja ho sabem.
I si hi ha reunió...
serà una fotografia?
No veig cap argument, no veig cap argument com per intuir que serà una reunió fructífera, no? És a dir, aquí, com deia el company, és difícil que hi hagi una solució. S'ha de dialogar, sí. I evidentment s'ha de dialogar, perquè si només dialoguem els que pensem igual, ja no val la pena dialogar. Has de dialogar amb un que discrepa de tu amb el que sigui, no? Uh-huh. I si llavors s'ha de prendre una decisió, però hi ha discrepàncies, en democràcia hi ha una via per realitzar coses, però amb discrepàncies, no? Primer diàleg i, si s'ha d'executar, la solució en democràcia, no cal que ho digui jo, és votar. No hi ha un altre sistema.
Votar en un referèndum, vol dir vostè, o en una consulta.
Votar.
O unes eleccions.
Sí, però, sí. Senyor Domingo, vostè és una persona intel·ligent.
Però hi ha hagut referèndums, com el que feia referència a l'Estatut, que es va aprovar per referèndum,
sí.
I aquell referèndum, votat pel poble de Catalunya, pel poble...
Votat per un terç del poble de Catalunya.
Bé, però en tot cas, escolta, aprovat majoritàriament. Sí.
Aleshores, si el PP, que la majoria no va votar a favor de la Constitució espanyola, els més representants, escolta, no seria això,
escolta,
no va enlloc.
En una democràcia occidental, es compten la gent que va votar, no els que no van a votar.
I en tot cas, aquí no s'exigeix que voti la meitat com a mínim.
Això és com una manifestació, no, que hi van 2 milions de persones i... però 7 no hi han anat. Home, 7 no, però els nens petits no hi van, els vells no hi van, escolta'm, no fotem.
Però això, sobre el tema de la democràcia, sí, no? Perquè, clar, dir que volem votar és com volem parlar, o volem...
No.
Doncs si volen votar, que posi les urnes al Puigdemont i convoqui eleccions. És a dir, és molt fàcil. Ara, si vol passar de 50 a 15 diputats, doncs és una altra cosa, no? Però ara mateix... Justament és que també, clar, és un mal moment per plantejar davant de la comunitat internacional això, quan la idea del referèndum està en un moment especialment posada en dubte davant de la comunitat internacional com a forma de resoldre les qüestions. És a dir, a Colòmbia hem tingut un acord de pau que ha costat anys de teixir. Uh-huh. Se'l carrega un referèndum.
I què passa després d'aquest referèndum?
A la... Bueno, doncs que s'aprova i no es torna a posar referèndum.
Però
es decideix...
Però hi ha una taula de diàleg...
Quina està la conseqüència?
No, no.
La situació actual... Ha estat possible sense referèndum?
Sí, perfectament. Ho podia haver provat directament al Parlament.
Això és una hipòtesi que no...
A Anglaterra, a punt de carregar-se la Unió Europea. A Itàlia, és a dir, el referèndum al final el que fa és dividir la població, fer respostes binàries... I la vida és molt més complexa. I la política consisteix en cedir, en parlar, en arribar a transaccions, en anar cap als grisos. I això un referèndum no ho pot fer
però
mai.
Però també és veritat, senyor Sánchez Costa, que el referèndum no sempre és dolent.
Però un moment, la Constitució espanyola es va aprovar per referèndum.
Clar. Jo, el que dic...
No val.
I el sistema democràtic espanyol. La monarquia no, però el sistema democràtic actual sí, també es va fer.
No, però dic que no és... Diu, la democràcia és igual a referèndum. No. La democràcia és un sistema de govern a través de la voluntat del poble que s'ha exercit i s'ha autodonat unes regles, doncs que no només, és com el que deia la Marta Rovira, posar una urna en una taula, és molt més. És una contraprestació de poders, és que hi hagi informació, és que hi hagi opinió pública, és tot això. Vull dir que és que el que no podem fer és simplificar tantíssim les coses.
El referèndum és constitucional, consta la Constitució.
Sí.
Què hem de fer? Suprimir el referèndum?
No, però dic que no és la panacea absolutament de tot.
No, però la panacea tampoc és no fer referèndum.
No, perquè si no ho fan referèndum, elegeixen.
Clar.
Unes elites elegeixen el que ha de fer la gent. Bueno, això també, perquè votar no és elegir, només és decidir. I per tant no és decidir només qui en governa, sinó hi ha un moment que un determinat sector pot dir les decisions que estan prenent van en contra de nosaltres. Per això diu, bueno, aquest tipus de decisions no ens convé.
Una qüestió, germà Lluís Serra, senyor Domingo i senyor Sánchez Costa, un dels arguments que dona el govern espanyol per dir que no pot acceptar un referèndum és que diu que no és competent. És una de les raons que, de vegades, potser no s'ha analitzat prou aquest argument o no s'ha rebatut prou.
Jo no sóc advocat, no ho sé, però que hi ha juristes que uns diuen que no es pot fer un referèndum, altres diuen que sí. De fet, a la Constitució figura la possibilitat de fer referèndum i tant és així que fa un parell d'anys hi van anar-hi tres diputats en nom del Parlament de Catalunya...
Sí, al Congrés.
La possibilitat. Si ja era...
Es va tombar la petició.
Sí, bueno, però si ja hagués estat impossible que aquesta votació hagués estat la contrària, és a dir, si hagués estat impossible, ja no hagués acceptat compareixer al Parlament. Què vol dir això?
No, és clar.
De moment que s'accepta que defensar el referèndum és de que fer el referèndum era viable. Una altra cosa és que llavors la majoria, evidentment, ho tira enrere. És a dir, la majoria és fruit d'una voluntat política.
Recordem que aquell debat
però això
famós...
no és una impossibilitat jurídica, és una voluntat política. El govern espanyol i el PSOE i Ciudadanos estan en contra de que es faci un referèndum.
Es va rebutjar, concretament, recordem-ho, també per dir les coses pel seu nom, cedir les competències a la Generalitat per convocar referèndums.
Sí,
va ser això.
Però, escolta'm, això és el que acaba de dir el Tribunal Constitucional alemany, que a Baviera no es pot fer un referèndum perquè hi ha una unitat constitucional a tot el país. Que a Itàlia, la Lliga Nord... amics de Convergència i tal, fa molts anys que demanen un referèndum i, de fet, van fer una votació electrònica i tal. El Tribunal Constitucional italià i el govern italià han dit no. Bueno, a mi m'agradaria veure el senyor Puigdemont a Roma dient vostès són uns antidemòcrates. M'agradaria veure-lo a Berlín i m'agradaria veure-lo a França, perquè segurament ja estaria suspès com a partit polític.
Dues preguntes molt ràpides. A Catalunya, perdó, a l'estat espanyol, qui demana fer un referèndum? Un senyor... O, per exemple...
Aquesta no és la discussió.
No, jo t'ho pregunto, perquè s'ha de dir.
Ho demana
el que demana fer un referèndum a Baviera... No, home, no fotem. Sí, és perquè... un senyor individual.
Bueno, és... Sí, però
és un senyor individual.
No, que el Tribunal Constitucional
no pots comparar...
No diu, perquè com hi ha un senyor que m'ho demana... Diu, no, d'acord, a l'ordre constitucional alemany no hi ha possibilitat i no hi cap...
O sigui, no hi ha una diferència entre un senyor a títol individual que demani fer un referèndum que no pas que sigui tot un parlament d'una comunitat autònoma que demani. Home, és el mateix. Vale, no, si és el mateix, ja...
Si comparem a Alemanya, la pregunta és si Alemanya tracta bé els seus landers i tot això, doncs la gent potser no necessita marxar. S'han preguntat aquí per què hi ha aquests desitjos. Han estat respectats, tractats adequadament o no? I això ha generat tota la situació.
Sí que és veritat, actual. Senyor Sánchez Costa, i això sí que és una cosa que són dades, que els qui estan a favor d'un referèndum a Catalunya són molts més que els qui ho estan a Baviera o Baviera fins i tot al nord d'Itàlia. Sí.
Però també li diré una cosa. Per què a la Catalunya Nord no hi ha tot aquest moviment?
Per què creu que no hi és?
Doncs perquè l'estat francès ha fet una política assimilacionista de negació de la diversitat cultural.
És molt, molt centralista l'estat francès, bueno, molt, molt més que aquí.
Perquè a Espanya sí que hi ha, precisament perquè a Espanya hi ha una gran diversitat cultural. Escolti'm, jo no puc portar els meus fills que estudin en castellà a l'escola. A veure si ho entenem. On està l'opressió del català a Catalunya?
On està?
On està?
Per exemple, on està? El sistema judicial. Per exemple...
Vale, vostè està a favor de que jo pugui escollir la castellà com a idioma vehicular dels meus fills a l'escola?
Vostè coneix a Catalunya algun que no conegui el català ni el castellà?
No, jo li he fet una pregunta. Vostè en fa una altra.
Bé, suposo que li respondrà apel·lant a la immersió lingüística.
Jo contesto com vull.
Clar, també, però és molt fàcil dir que aquí estem oprimits.
No tenim temps per parlar del tema educatiu, eh?
No, però, escolti'm, diguem-ho això a França, si ens atrevim.
Bé, senyors, han quedat clares els punts de discrepància, com que ens queda poc temps avui amb el diputat del PP, Fernando Sánchez Costa, amb el periodista Oriol Domingo i amb el secretari general de la URC, Lluís Serra, explorem què pot passar en un escenari dels propers mesos, suposant, per exemple, que s'aproven els pressupostos, o no, però suposem que continua el que és la tramitació parlamentària d'aquestes ja conegudes lleis de desconnexió, i el president Puigdemont, amb l'aval, suposadament, de la majoria del Parlament, vol convocar un referèndum. Què passaria aquí? Què passaria aquí amb aquest escenari? Quines conseqüències podria tenir? Segurament vostès uns en diran una cosa i altres una altra. Què passaria? Seria paper mullat, potser dirien uns? Seria la manera de presentar al món que Catalunya vol majoritàriament o no ser independent? No sé. Tenim poc temps, disculpi, que jo he fet la pregunta molt, molt complexa, però... Lluís
jo,
Serra, per exemple,
ho veig molt imprevisible. S'anirà veient què hi ha, però només veure el futur immediat, ja jutjar d'un president per les urnes que va posar, i quan les va posar les ridiculitzaven com una tonteria, i ara resulta que és la cosa més important del món. Clar, hi ha una sèrie de coses que... Jo penso que aquí estem amb un perill molt gran, que és que hem abandonat la realitat per fer-nos amos del relat. I ara cadascú vol el seu relat. I aquí ho veiem. Si parla el jutge Vidal amb el que ha dit, tota l'artilleria. Parla Bárcenas, no té cap conseqüència. El Messi, per uns millors, no sé què tal. El Cristiano, no hi ha ningú que es mogui perquè en quantitats més grans. Els papers de Panamà s'esfumen en 4 dies i no passa res. I sembla que hi ve molta gent. Per què uns temes surten tant i uns altres tan poc? Qui fa que els temes desapareguin del mapa? Per tant, aquests temes també estem en una discriminació de temes, enfocaments, que és molt difícil solucionar els temes.
Una apel·lació de bon antropòleg, Lluís Serra, demanant assumir la realitat, això. Aquí ara no entrem a valorar qui
és
té raó.
No s'assumeix.
Assumir la realitat.
És la ideologia que impera.
Sí, senyor Sánchez Costa i senyor Domingo, tanquem ja, però volen dir alguna última cosa?
Sí, però jo volia dir una altra cosa sobre la llengua, però si...
No, sí, el tema de la llengua, si li sembla, ho parlem un altre dia, però...
Jo tinc com a llengua materna el català.
Sí, molt bé, molt bé.
No, però... 30 segons.
Si poden ser 20, millor.
El nou president dels Estats Units es veu que ha suprimit l'espanyol o el castellano de la web de
la Casa Blanca.
Des d'Espanya s'ha protestat per això. Només una consideració. El Congrés de Diputats i el Senat està prohibit parlar en català. El Parlament Sobiranista Independentista de Catalunya és lliure, qui vol parlar català parla català, i qui vol parlar en castellà parla en castellà. On està l'opressió? El Congreso i el Senado o el Parlament de Catalunya?
Potser el senyor Sánchez Costa...
És la pregunta que em feies. On està l'opressió?
Volia dir que no hi havia opressió cap al català.
Si
suposo
vostè
que
va al Congrés de Diputats i parla en català, el tallaran. Està prohibit.
Bé.
I vostè, parlant de Catalunya, pot parlar català, castellà, rus i japonès.
Només faltaria.
Se'ns està acabant el temps. Vale. Molt breument, senyor Sánchez Costa, si vol dir alguna cosa sobre el que pot passar els propers mesos. Hi haurà una unilateralitat no reconeguda?
No, jo, quan parlem dels mitjans, que són els que creen la realitat, és curiós que a Catalunya portem 6 anys que quan parles de qualsevol altre tema que no sigui el procés, no surti a cap mitjà públic.
O sigui que no és només causa dels qui fan el relat.
No és només a Madrid.
Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Fernando Sánchez Costa, Oriol Domingo i Lluís Serra. Fins una propera ocasió. Bona nit. I que hi hagi pau i solucions, les que siguin. Adéu-siau. Bona nit.
Bona nit.
Recordem que l'enquesta ha quedat de la següent manera. Ha guanyat l'opció primera, molta utilitat. Tindria una reunió Rajoy-Puigdemont amb un 44%, per tant, no és majoria absoluta. I aquesta és la realitat que tenim. Us recordem que el proper dilluns preguntarem sobre els pressupostos. Si creieu que els comptes marcaran el desenvolupament del full de ruta sobiranista o són independents. Arribem a les 8.